Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat, que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. Un altre món és possible.
No hi ha dubte que un dels canvis més rellevants com a societat en el darrer quart de segle a casa nostra és l'arribada de treballadors procedents d'altres països, sobretot d'Amèrica Llatina, Àfrica i Europa de l'Est. Aquesta realitat ha provocat molts beneficis i també reptes a casa nostra, tant a nivell laboral, educatiu, cultural i social. I, evidentment, no sempre ha estat fàcil per les persones migrades i els seus fills fer-se un lloc a la nostra societat, aconseguir un habitatge digne, continuar amb els estudis o participar en la vida política. Avui, però, ens centrarem en parlar sobre l'estigma en els joves migrants, perquè, evidentment, la motxilla que porten no és lleugera i sempre va bé compartir-la. Per debatre sobre aquesta realitat, avui parlem amb la Clara Domínguez, que és tècnica de l'Sky. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
I avui també doncs, ens acompanyen els monitors de l'Esplai La Baldufa, la Iat, el Jordi i l'Omar. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Doncs a veure, que tenim molta curiositat per parlar. Primer de tot, expliqueu-nos doncs, això, la vostra opinió sobre doncs, l'estigma, no? Que moltes vegades doncs, sentiu, viviu, no? I experimenteu. No sé si moltes vegades també els mitjans de comunicació tenim molt a veure, no? Amb la imatge que projectem, no? Que a vegades doncs, contribueix a criminalitzar o a estereotipar el col·lectiu. Ayat.
Hola, bon dia a tothom. Primerament, moltes gràcies a tothom per aquesta entrevista i per poder donar el nostre punt de vista. I jo sobre aquest tema m'agradaria dir, ho volia dividir com en dos parts. Uh-huh. Una a nivell institucional i administratiu, uh-huh, i una altra a nivell social. L'estigma més o menys que podem rebre o que podem tenir, o la meva opinió sobre el tema social, és, per exemple, l'estigma o el prejudici que tenen certs immigrants quan, per exemple, es parla de les ajudes o de que es treu als immigrants, els hi treuen el treball a les persones autòctones del país o que reben més ajudes de les persones que hi ha aquí. Mm-hmm. Crec que aquest és un estigma que es té a la societat i que generalment es pot escoltar. També un altre estigma també és l'aprofitament de les ajudes dels immigrants que poden rebre sobre l'Ajuntament o les ajudes que ens poden donar. I a nivell, per exemple, institucional o administratiu, més que un estigma, jo ho diria com una opressió, però perquè, per exemple, un exemple molt real que tenim aquí ara mateix és l'Omar, el nostre company de la Baldufa. Uh-huh. És un noi que fa temps que està aquí, fa més de 10 anys.
Sí, més de 10 anys.
Més de 10 anys i tributa aquí, treballa aquí, paga impostos aquí, però, per exemple, no pot votar ara mateix en aquestes eleccions que hi ha ara mateix. I no és un estigma, sinó és una opressió, és una discriminació a una persona que treballa aquí, que viu aquí, que paga impostos aquí, però que no pot escollir a quin partit polític vol que el mani.
Uh-huh. Omar, explica'ns precisament doncs, aquesta problemàtica, no? Aquesta desigualtat que pateixes, no? I que pateixen també moltes altres persones migrades, no? I que suposo que també és un dels temes que avui tu vols destacar.
Sí, hola, bon dia a tots. I sí, sobretot això del temps que porto aquí, que ja va 14 anys i uh-huh. Com diu la llei, és a 10 anys puc demanar el que és
la nacionalitat
espanyola. I clar, com la tramitació més o menys dura 3 anys o més, encara estic esperant a la tramitació que ja porta 4 anys i clar, això genera perjudicis personals per mi perquè en qualsevol lloc o en qualsevol moment, quan em demanen el NIE o qualsevol cosa, han de veure si jo puc treballar o si a l'Estat em permet treballar. Perquè, a part, hi ha altres titulacions que només et permeten estudiar, només vindre a visitar Espanya a veure com de vacances. I clar, això, al moment de treballar, al moment d'anar a fer les coses, em frena, perquè en qualsevol moment que jo hagi d'actualitzar el NIE que tinc, em frena tot el que portava abans. Per exemple, tinc ara mateix una empresa de construcció que en qualsevol moment, quan fa 6 mesos, quan volia actualitzar la informació, sempre frenava perquè havia de tramitar primer el que era la renovació del NIE i que pugés al NIE que jo puc treballar. I això és un dels principals punts en el que desafavoreix, no?, als immigrants i no ens permet créixer.
Doncs d'això segurament que també ens pot parlar i molt doncs, a la tècnica de l'Sky, la Clara. Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs aquesta problemàtica que ens explicava l'Omar, vosaltres la detecteu gairebé a diari, no?
Sí, efectivament. Aviam, la casuística és molt diversa. Però sí que ens hem trobat de nens, nenes que han nascut aquí, al territori espanyol, i quan tenen la majoria d'edat o han vingut amb un NIE. I de sobte s'han trobat amb tota la frontera burocràtica que això suposa, ja sigui o bé per renovar el NIE i per tenir permís de treball, com també per un tema d'adquirir la nacionalitat. Òbviament, el tema burocràtic i l'estatus migratori, clar que genera un estigma en aquestes persones, efectivament.
Evidentment, i suposo que, doncs, clar, com es gestiona tot això? Vosaltres des de l'entitat, com veieu també, doncs, amb totes aquestes problemàtiques, no?, que ara explicàvem, i més, doncs, tenint en compte que molts d'aquests joves, no?, o han nascut aquí, o sigui, evidentment, doncs, són fills de migrants, però hi ha el xoc cultural que han de tenir, no?, i també, doncs, tenint aquesta sensació moltes vegades de no pertànyer, no?, a cap de les dues cultures, o tenir aquesta sensació ambivalent.
Clar, això és algú que nosaltres no treballem amb aquestes persones perquè portem el tema més de tràmits d'estrangeria. Però sí que és cert que efectivament en alguns casos ens hem trobat de joves que a l'hora de construir la seva identitat tenen, bueno, problemes no, simplement la construeixen a partir de dos territoris diferents.
Clar.
I de vegades, clar, si tornen al país d'origen o del país dels seus pares, no acaben de sentir-se del tot d'allà, però aquí tampoc, perquè també reben molts inputs amb un estigma molt fort.
Això us passa, per exemple, a Jordi, tu que encara no has parlat, no?, aquesta sensació, no sé, potser de compartir cultures i que a vegades doncs, pot generar contradiccions i conflictes, no?
Sí, bueno, sobretot això, al barri on treballem nosaltres, el que passa sobretot és que hi ha molta diversitat, tant cultural com racial, i el que intentem sobretot des de la Baldufa és ensenyar i aprendre a aprofitar aquesta diversitat en comptes de fer-ho servir com una diferència entre les persones, i això, bueno, que al final la diversitat la fem servir com a algo positiu i que podem aprendre tot i totes d'això en comptes de diferenciar-nos i veure el que ens diferencia i fer-ho més gran, aquesta distància que ja ens separa.
Evidentment, doncs, a veure aquesta riquesa, no?, que teniu i que compartiu. Escoltem, si us sembla, també doncs, un usuari de l'entitat que ens explica també la seva vivència.
Yo soy hijo de un matrimonio africano inmigrante, pero yo he nacido aquí junto a mis hermanos y la verdad es que aquí en el barrio todo muy bien, no todos nos entendemos porque más o menos todos somos iguales, las razas estas que vienen de fuera, los de aquí, la mayoría no está tan bien, pero hay alguna excepción, ¿sabes? Uno en el cole igual, la primaria. Todos los profesores entendían y de todo. Luego ya en el instituto me cambiaron de instituto, ya no iba con mis amigos, iba a otro barrio, o sea, otra, no era mi barrio. Y la verdad, me acogieron bien en clase y todo, pero había algún listillo así, que hacía la gracia así, no sé qué, negro, chocolate y esas cosas. Pues la verdad, todo bien. Y ya está. Bueno, en el fútbol también todo bien, correcto, pero los contrarios, ¿sabes cómo son? Que para picarte te dicen, te van a lo fuerte, el racismo y esas cosas. Pero siempre intento mantener la cabeza fría. Alguna que otra vez se me ha ido en la olla y ha pasado cosas raras. En general, todo bien.
Doncs us pregunto a tots tres, no? Perquè ara doncs, l'escoltàvem i la veritat és que, clar, evidentment, doncs, el llenguatge, no? L'ús de les paraules, aquests missatges, no? Crítics, que suposo que evidentment, quan sou joves, no? O nens o adolescents, també acaben marcant, no? Ayat?
Doncs sí, la veritat, perquè jo, per exemple, sóc un noi que he nascut aquí. Els meus pares fa més de 30 anys que són aquí, però jo sempre, en plan, sempre he sigut com una persona immigrant. O sigui, pel simple fet del meu nom, del meu origen, de la meva religió, de la meva cultura, he sigut una persona que no sóc d'Espanya o no sóc català. Per què? Perquè sóc immigrant, sóc marroquí. Però el que passa és que quan vaig al Marroc tampoc sóc d'allà, perquè he nascut aquí. Llavors no sóc ni marroquí, ni espanyol, ni català, perquè allà sóc immigrant, perquè he nascut aquí i aquí també sóc immigrant. I el que acaba de dir el nostre jove, per exemple, jo he pogut veure, per exemple, en l'escola o al futbol o en el barri, si passa algun problema, fàcilment les persones utilitzen com aquesta problemàtica fàcil, per picar-te, pues, moro de mierda, o negro, o utilitzen algun tipus d'insult pejoratiu per intentar, doncs, remarcar-te aquesta visió o aquesta sensació d'immigrant o de que no formes part d'aquí o vete d'aquí, este no és tu país, o coses així, com ha dit el meu company, el Bemba, de Campuchaner.
A vosaltres, Omar i Jordi, també us ha passat, també heu viscut, doncs, situacions com aquestes?
Sí, bueno, una miqueta més diferent, perquè jo no he sigut nascut aquí, sinó he vingut amb 8 anys, a finals de tercer de primària, i per la llei i tal m'havia d'inscriure a un col·legi, i només ens quedaven 3 mesos, crec que, de col·legi. I clar, un nen que no sap parlar, que no sap comunicar i que està en un món diferent, però molt diferent, que no està acostumbrat a la gent i tal, pues sí, costa una miqueta la inserció, va costar molt la inserció, i a part, quasi ningú parlava el meu idioma. Les persones, sobretot els professors, que s'intentaven comunicar amb mi amb gestos i amb coses que de petit no et fixes, no? Perquè estàs en un altre món.
També volíem parlar amb la Clara. Clara, vosaltres, de fet, no sé si ara continua en marxa, però també impulsàveu un programa precisament adreçat, no?, als joves?
Sí, nosaltres als estius fèiem, bueno, des de l'Escai preparàvem i gestionàvem la parla activa d'un projecte que es feia a l'agost juntament amb l'Ajuntament de Sabadell, que s'anomena Ei Jove Sabadell d'Acull. I justament era un projecte en el qual menors reagrupats familiars que arribaven a la ciutat de Sabadell o feien poc que estaven aquí, feien classes de català i també feien activitats amb monitors. D'aquesta forma s'intentava que aquestes persones ja comencessin a fer una mica de ciutat, una mica de contacte, de xarxa, de trobar-se amb gent de la seva edat en la mateixa situació i de diferents parts del món. I ara aquest estiu va fer l'Ajuntament de Sabadell, nosaltres no vam participar, però esperem que aquest estiu sí que es continuï fent.
Perquè és necessari, no?, per fer doncs aquesta xarxa. I ara, Clara, quan escoltaves doncs aquests testimonis, no?, vosaltres que també doncs des de l'Sky feu tot aquest servei d'assessorament, que no és fàcil, no?, que moltes vegades tenim tots doncs una imatge, no?, o fins i tot doncs uns missatges molt estereotipats i que evidentment doncs cal doncs entendre moltes vegades, no?, conèixer doncs com avui estem fent doncs el testimoni de molts d'aquests joves per entendre també les dificultats en el seu dia a dia.
Clar, efectivament, com deia l'Omar, l'ús del llenguatge és molt important en la construcció d'una idea en l'imaginari col·lectiu de persona migrant. I aquest estigma s'ha d'abordar des de diferents posicions, des de l'ús del llenguatge, des de l'escola, òbviament, des de temes burocràtics i d'una revisió de la llei d'estrangeria, així com de polítiques. Ahir mateix vèiem el debat electoral i hi ha certs discursos que
no ajuden.
Que no ajuden i que no s'haurien de prendre com a discurs polític, perquè més ben són discurs d'odi basats en idees falses. I això, vulguis o no, crea una imatge, una idea en la població respecte a aquestes persones. I clar, això s'hauria d'abordar des de diferents àmbits. I també, clar, l'estigma de joves migrants, hi ha molts elements que es creuen, molts factors i moltes variables. En primer lloc és d'on ve aquesta persona, el seu fenotip. També una qüestió de classe social, perquè no és el mateix una persona que potser es tingui en una classe social més baixa, una persona que tingui una oportunitat socioeconòmica més alta. No es veu de la mateixa manera. I la pregunta també és, aquests fills d'immigrants, fins quan seran immigrants? O sigui, quantes generacions han de passar perquè no se sentin immigrants en un lloc on han nascut i s'han socialitzat i s'han criat?
Doncs jo crec que has fet el missatge ja contundent per anar tancant doncs aquesta secció, precisament això, no? Doncs perquè moltes vegades parlem doncs com si mai, no?, acabessin doncs a ser doncs ciutadans, no?, del nostre país només pel fet d'això, de que els seus pares o avis o rebesavis doncs van fer doncs aquest viatge, no?, van migrar doncs a la nostra ciutat o al nostre país. Per acabar, per tancar, us demano a la Iat, també a l'Omar i al Jordi, en res, un minutet cadascú, doncs una reflexió, no?, per intentar doncs a combatre aquest estigma.
Vale, començo jo. Dic que el Jordi havia de treballar i ha hagut de marxar i quedem l'Omar i jo. I per tancar, per concluir aquest tema, la veritat és que volia dir que, per exemple, en el meu cas, jo que sóc fill d'immigrant i que he nascut aquí, vull dir en plan que, tot i que hem tingut un xoc cultural, que hem viscut una cultura diferent i a casa hem viscut un altre tipus de cultura diferent, vull dir que la diversitat cultural és una riquesa, que conèixer més idiomes, més persones, també és una riquesa. I volia enfatitzar en un detall molt important, i és com està distribuïda la societat i la ciutat. És a dir, als centres de la ciutat no viuen persones immigrants, i els barris i els suburbis de la ciutat estan els anomenats gueto. Doncs crec que això encara segueix passant, perquè la distribució de la ciutat és desigual. Als centres de la ciutat sempre viu persones de classe alta, i després en els barris ja està concentrat tota la població massificada d'immigrants, i on conviuen diferents cultures, diferents races i diferents persones de molts països. Ja està, només volia concloure dient que la diversitat és riquesa i que a poc a poc estan creixent moltes generacions, i que els fills d'immigrants actualment ja comencen a poder tenir llocs importants en sentit administratiu, en sentit polític, i ja podem començar a tenir veu i vot, i no som com els nostres pares que han vingut a treballar i a guanyar-se la vida, sinó que venim forts en el sentit de venim reivindicant els nostres drets, i que també som persones de la ciutat igual que tothom d'aquí.
Omar, en un minut.
Vale, perfecte. Només volia, el que ha dit el meu company El Ayat, m'ha agradat molt, i que només ressaltar això, que tots som iguals, no? Que volíem, els meus pares, els meus avis, han vingut aquí per buscar un futur millor per nosaltres i per les futures generacions. I clar, si partim d'aquest punt i només quan comences a créixer et trobes només frenades i frenades i moltes parets que has d'intentar superar i són moltes i no et deixen avançar, és això, que ens estem frenant a la nostra pròpia evolució, no? Perquè els dies tenim aquí no per aprofitar-nos de cap cosa, sinó d'aprofitar-nos i créixer tots junts, perquè el que sí, ha sigut tot això és que quan ve un pare o un immigrant, el que fa és cobreix una necessitat essencial, com l'obra, com la neteja, permetent que els fills d'altra gent creixi i estudi i s'informi en altres coses, en altres àmbits més oportuns.
Evidentment, doncs, com intentem demostrar en aquesta secció sempre, no? Tota aquesta diversitat, el que ajuda doncs, és enriquir a la nostra societat, a fer-la més plural. I com comentàvem doncs, amb la Clara també de l'Sky, doncs, es tracta d'això, no? De donar doncs, aquesta oportunitat i de començar a trencar també tots aquests estereotips i estigmes. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. Un altre món és possible.
No hi ha dubte que un dels canvis més rellevants com a societat en el darrer quart de segle a casa nostra és l'arribada de treballadors procedents d'altres països, sobretot d'Amèrica Llatina, Àfrica i Europa de l'Est. Aquesta realitat ha provocat molts beneficis i també reptes a casa nostra, tant a nivell laboral, educatiu, cultural i social. I, evidentment, no sempre ha estat fàcil per les persones migrades i els seus fills fer-se un lloc a la nostra societat, aconseguir un habitatge digne, continuar amb els estudis o participar en la vida política. Avui, però, ens centrarem en parlar sobre l'estigma en els joves migrants, perquè, evidentment, la motxilla que porten no és lleugera i sempre va bé compartir-la. Per debatre sobre aquesta realitat, avui parlem amb la Clara Domínguez, que és tècnica de l'Sky. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
I avui també doncs, ens acompanyen els monitors de l'Esplai La Baldufa, l'Ayat, el Jordi i l'Omar. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Bon dia.
Doncs a veure, que tenim molta curiositat per parlar. Primer de tot, expliqueu-nos doncs, això, la vostra opinió sobre doncs, l'estigma, no? Que moltes vegades doncs, sentiu, viviu, no? I experimenteu. No sé si moltes vegades també els mitjans de comunicació tenim molt a veure, no? Amb la imatge que projectem, no? Que a vegades doncs, contribueix a criminalitzar o a estereotipar el col·lectiu. Ayat.
Hola, bon dia a tothom. Primerament, moltes gràcies a tothom per aquesta entrevista i per poder donar el nostre punt de vista. I jo sobre aquest tema m'agradaria dir, ho volia dividir com en dos parts. Uh-huh. Una a nivell institucional i administratiu i una altra a nivell social. L'estigma més o menys que podem rebre o que podem tenir, o la meva opinió sobre el tema social, és, per exemple, l'estigma o el prejudici que tenen certs immigrants quan, per exemple, es parla de les ajudes o de que es treu als immigrants, els hi treuen el treball a les persones autòctones del país
o que reben més ajudes de les persones que hi ha aquí. Mm-hmm. Crec que aquest és un estigma que es té a la societat i que generalment es pot escoltar. També un altre estigma també és l'aprofitament de les ajudes dels immigrants que poden rebre sobre l'Ajuntament o les ajudes que ens poden donar. I a nivell, per exemple, institucional o administratiu, més que un estigma, jo ho diria com una opressió, però perquè, per exemple, un exemple molt real que tenim aquí ara mateix és l'Omar, el nostre company de la Baldufa. Uh-huh. És un noi que fa temps que està aquí, fa més de 10 anys.
Sí, més de 10 anys.
Més de 10 anys, i tributa aquí, treballa aquí, paga impostos aquí, però, per exemple, no pot votar ara mateix en aquestes eleccions que hi ha ara mateix. I no és un estigma, sinó és una opressió, és una discriminació a una persona que treballa aquí, que viu aquí, que paga impostos aquí, però que no pot escollir a quin partit polític vol que el mani.
Uh-huh. Omar, explica'ns precisament doncs, aquesta problemàtica, no? Aquesta desigualtat que pateixes, no? I que pateixen també moltes altres persones migrades, no? I que suposo que també és un dels temes que avui tu vols destacar.
Sí, hola, bon dia a tots. I sí, sobretot això del temps que porto aquí, que ja va 14 anys i uh-huh. Com diu la llei, és a 10 anys puc demanar el que és la nacionalitat espanyola. I clar, com la tramitació més o menys dura 3 anys uh-huh. o més, encara estic esperant a la tramitació que ja porta 4 anys. I clar, això genera perjudicis personals per mi, perquè en qualsevol lloc o en qualsevol moment, quan em demanen el NIE o qualsevol cosa, han de veure si jo puc treballar o si l'Estat em permet treballar. Perquè, a part, hi ha altres titulacions que només et permeten estudiar, només vindre a visitar Espanya, a veure com de vacances. I clar, això, al moment de treballar, al moment d'anar a fer les coses, uh-huh. em frena, perquè en qualsevol moment que jo hagi d'actualitzar el NIE que tinc, em frena tot el que portava abans. Per exemple, tinc ara mateix una empresa de construcció que en qualsevol moment, quan fa 6 mesos, quan volia actualitzar la informació, sempre frenava perquè havia de tramitar primer el que era la renovació del NIE i que pugés al NIE que jo puc treballar. Uh-huh. I això és un dels principals punts en el que desafavoreix, no, als immigrants i no ens permet créixer.
Doncs d'això segurament que també ens pot parlar i molt doncs, la tècnica de l'Sky, la Clara. Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs aquesta problemàtica que ens explicava l'Omar, vosaltres la detecteu gairebé a diari, no?
Sí, efectivament, aviam, la casuística és molt diversa, però sí que ens hem trobat de nens, nenes que han nascut aquí, al territori espanyol, i quan tenen la majoria d'edat o han vingut amb un NIE. Uh-huh. I de sobte s'han trobat amb tota la frontera burocràtica que això suposa, ja sigui o bé per renovar el NIE i per tenir permís de treball, com també per un tema d'adquirir la nacionalitat. Òbviament, el tema burocràtic i l'estatus migratori, clar que genera un estigma en aquestes persones. Efectivament.
Evidentment, i suposo que, doncs, clar, com es gestiona tot això? Vosaltres des de l'entitat, com veieu també, doncs, amb totes aquestes problemàtiques, no?, que ara explicàvem, i més, doncs, tenint en compte que molts d'aquests joves, no?, o han nascut aquí, o sigui, evidentment, doncs, són fills de migrants, però ja amb el xoc cultural que han de tenir, no?, i també, doncs, tenint aquesta sensació moltes vegades de no pertànyer, no?, a cap de les dues cultures, o tenir aquesta sensació ambivalent.
Clar, això és algo que nosaltres no treballem amb aquestes uh-huh. persones, perquè portem el tema més de tràmits d'estrangeria. Però sí que és cert que efectivament en alguns casos ens hem trobat de joves que que a l'hora de construir la seva identitat tenen, bueno, problemes no, simplement la construeixen a partir de dos territoris uh-huh. diferents.
Clar.
I de vegades, clar, si tornen al país d'origen o del país dels seus pares, no acaben de sentir-se del tot d'allà, però aquí tampoc, uh-huh. perquè també reben molts inputs amb un estigma molt fort.
Uh-huh. Això us passa, per exemple, a Jordi, tu que encara no has parlat, no? Aquesta sensació, no sé, potser de compartir cultures i que a vegades doncs, pot generar contradiccions i conflictes, no?
Sí, bueno, sobretot això, al barri on treballem nosaltres, el que passa sobretot és que hi ha molta diversitat, uh-huh. tant cultural com racial, i el que intentem sobretot des de la Baldufa és ensenyar i aprendre a aprofitar aquesta diversitat en comptes de fer-ho servir com una diferència entre les persones, i això, bueno, que al final la diversitat la fem servir com a algo positiu i que podem aprendre tots i totes d'això en comptes de diferenciar-nos i veure el que ens diferencia i uh-huh. fer-ho més gran, aquesta distància que ja ens separa.
Evidentment, doncs a veure aquesta riquesa, no?, que teniu i que compartiu. Escoltem, si us sembla, també doncs, un usuari de l'entitat que ens explica també la seva vivència.
Yo soy hijo de un matrimonio africano inmigrante, pero yo he nacido aquí junto a mis hermanos y la verdad es que aquí en el barrio todo muy bien, no todos nos entendemos porque más o menos todos somos iguales, las razas estas que vienen de fuera, los de aquí la mayoría no está tan bien, pero hay alguna excepción, ¿sabes? Uno en el cole igual, la primaria, todos los profesores nos entendían y de todo. Luego ya en el instituto me cambiaron de instituto, ya no iba con mis amigos, iba otro barrio, o sea, no era mi barrio, y la verdad me acogieron bien en clase y todo, pero había algún listillo así, que hacía la gracia así, no sé qué, negro, chocolate y esas cosas, pues la verdad todo bien, y ya está, bueno, en el fútbol también todo bien, correcto, pero los contrarios, ¿sabes cómo son? Que para picarte te dicen, te van a lo fuerte, el racismo y esas cosas. Pero siempre intento mantener la cabeza fría. Alguna que otra vez se me ha ido la olla y ha pasado cosas raras. En general, todo bien.
Doncs us pregunto a tots tres, no? Perquè ara doncs, l'escoltàvem i la veritat és que, clar, evidentment, doncs, el llenguatge, no? L'ús de les paraules, aquests missatges, no? Crítics, que suposo que, evidentment, quan sou joves, no? O nens o adolescents, també acaben marcant, no? Ayat?
Doncs sí, la veritat, perquè jo, per exemple, sóc un noi que he nascut aquí, els meus pares fa més de 30 anys que són aquí, però jo sempre, en plan, sempre he sigut com una persona immigrant, o sigui, pel simple fet del meu nom, del meu origen, de la meva religió, de la meva cultura, he sigut una persona que no sóc d'Espanya o no sóc català. Per què? Perquè sóc immigrant, sóc marroquí. Però el que passa és que quan vaig al Marroc tampoc sóc d'allà, perquè he nascut aquí. Llavors no sóc ni marroquí, ni espanyol, ni català, perquè allà sóc immigrant, perquè he nascut aquí i aquí també sóc immigrant. I el que acaba de dir el nostre jove, per exemple, jo he pogut veure, per exemple, en l'escola o al futbol o en el barri, si passa algun problema, fàcilment les persones utilitzen com aquesta problemàtica fàcil, per picar-te, pues, moro de mierda, o negro, o utilitzen algun tipus d'insult pejoratiu per intentar doncs, remarcar-te aquesta visió o aquesta sensació d'immigrant o de que no formes part d'aquí o vete d'aquí, este no és tu país, o coses així, com ha dit el meu company, el Bemba, de Campos Gener.
A vosaltres, Omar i Jordi, també us ha passat, també heu viscut doncs, situacions com aquestes?
Sí, bueno, una miqueta més diferent, perquè jo no he sigut nascut aquí, sinó he vingut amb 8 anys, a finals de tercer de primària, i per la llei i tal, m'havia d'inscriure a un col·legi i només ens quedaven 3 mesos, crec, de col·legi. I clar, un nen que no sap parlar, que no sap comunicar i que està en un món diferent, però molt diferent, que no està acostumat a la gent i tal, pues sí, costa una miqueta la inserció, va costar molt la inserció, i a part, quasi ningú parlava el meu idioma. Les persones, sobretot els professors, que s'intentaven comunicar amb mi amb gestos i amb coses que de petit no et fixes, no? Perquè estàs en un altre món i estàs...
Doncs perdem una mica la connexió, a veure si podem doncs, tornar a connectar i doncs, acabar d'escoltar també doncs, l'Omar, que ens estava fent doncs, aquesta reflexió. Mentrestant, també volíem parlar amb la Clara. Clara, vosaltres, de fet, no sé si ara continua en marxa, però també impulsàveu un programa precisament adreçat, no?, als joves.
Sí, nosaltres als estius fèiem, bueno, des de l'Escai preparàvem i gestionàvem la parla activa d'un projecte que es feia a l'agost juntament amb l'Ajuntament de Sabadell, que s'anomena Ei Jove Sabadell t'acull. I justament era un projecte en el qual menors reagrupats familiars que arribaven a la ciutat de Sabadell o feien poc que estaven aquí, feien classes de català i també feien activitats amb monitors. D'aquesta forma s'intentava que aquestes persones ja comencessin a fer una mica de ciutat, una mica de contacte, de xarxa, de trobar-se amb gent de la seva edat en la mateixa situació i de diferents parts del món. I ara aquest estiu ho va fer l'Ajuntament de Sabadell, nosaltres no vam participar, però esperem que aquest estiu sí que es continuï fent.
Perquè és necessari, no?, per fer doncs, aquesta xarxa. I ara, Clara, quan escoltaves doncs, aquests testimonis, no?, vosaltres que també doncs, des de l'Escai feu tot aquest servei d'assessorament, que no és fàcil, no?, que moltes vegades tenim tots doncs, una imatge, no?, o fins i tot doncs, uns missatges molt estereotipats i que, evidentment, doncs, cal doncs, entendre moltes vegades, no?, conèixer... Doncs, com avui estem fent doncs, el testimoni de molts d'aquests joves per entendre també les dificultats en el seu dia a dia.
Clar, efectivament, com deia l'Omar, l'ús del llenguatge és molt important en la construcció d'una idea en l'imaginari col·lectiu de persona migrant. I aquest estigma s'ha d'abordar des de diferents posicions, des de l'ús del llenguatge, des de l'escola, òbviament, des de temes burocràtics, i de una revisió de la llei d'estrangeria, així com de polítiques. Ahir mateix vèiem el debat electoral i hi havia certs discursos que
no ajuden.
Que no ajuden i que no s'haurien de prendre com a discurs polític, perquè més ben són discurs d'odi basats en idees falses. I això, vulguis o no, crea una imatge, una idea en la població respecte a aquestes persones. I clar, això s'hauria d'abordar des de diferents àmbits. I també, clar, l'estigma de joves migrants, hi ha molts elements que es creuen, molts factors i moltes variables. En primer lloc, és d'on ve aquesta persona, el seu fenotip. També una qüestió de classe social, perquè no és el mateix una persona que potser estigui en una classe social més baixa, una persona que tingui una oportunitat socioeconòmica més alta. No es veu de la mateixa manera. I la pregunta també és, aquests fills d'immigrants, fins quan seran immigrants? O sigui, quantes generacions han de passar perquè no se sentin immigrants en un lloc on han nascut i s'han socialitzat i s'han criat?
Doncs jo crec que has fet el missatge ja contundent per anar tancant doncs, aquesta secció precisament això, no? Doncs, perquè moltes vegades parlem doncs, com si mai no acabessin doncs, a ser doncs, ciutadans, no?, del nostre país només pel fet d'això, que els seus pares o avis o rebesavis doncs, van fer doncs, aquest viatge, no?, van migrar doncs, a la nostra ciutat o al nostre país. Per acabar, per tancar, us demano a la Iat, també a l'Omar i al Jordi, en res, un minutet cadascú, doncs una reflexió, no?, per intentar doncs combatre aquest estigma.
Vale, començo jo. dir que el Jordi havia de treballar i ha hagut de marxar, i quedem l'Omar i jo. I per tancar, per concluir aquest tema, la veritat és que volia dir que, per exemple, en el meu cas, jo que sóc fill d'immigrant i que he nascut aquí, vull dir en plan que, tot i que hem tingut un xoc cultural, que hem viscut una cultura diferent i a casa hem viscut un altre tipus de cultura diferent, vull dir que la diversitat cultural és una riquesa, que conèixer més idiomes, més persones, també és una riquesa. I volia enfatitzar en un detall molt important, i és com està distribuïda la societat i la ciutat. És a dir, als centres de la ciutat no viuen persones immigrants, i els barris i els suburbis de la ciutat estan els anomenats gueto. Mm-hmm. Doncs crec que això encara segueix passant, perquè la distribució de la ciutat és desigual. Als centres de la ciutat sempre viu persones de classe alta, i després en els barris ja està concentrat tota la població massificada d'immigrants, i on conviuen diferents cultures, diferents races i diferents persones de molts països. Ja està, només volia concloure dient que la diversitat és riquesa, i que a poc a poc estan creixent moltes generacions, i que els fills d'immigrants actualment ja comencen a poder tenir llocs importants en sentit administratiu, en sentit polític, i ja podem començar a tenir veu i vot, i no som com els nostres pares, que han vingut a treballar i a guanyar-se la vida, sinó que venim fort, en el sentit de venim reivindicant els nostres drets, i que també som persones de la ciutat, igual que tothom d'aquí.
Mm-hmm. Omar, en un minut.
Vale, perfecte. Només volia, el que ha dit el meu company Elayat, m'ha agradat molt, i que només ressaltar això, que tots som iguals, no? Que volíem, els meus pares, els meus avis, han vingut aquí per buscar un futur millor per nosaltres i per les futures generacions. I clar, si partim d'aquest punt i només quan comences a créixer et trobes només frenades i frenades i moltes parets que has d'intentar superar, i són moltes i no et deixen avançar, és això, que ens estem frenant a la nostra pròpia evolució, no? Perquè els que tenim aquí no per aprofitar-nos de cap cosa, sinó d'aprofitar-nos i créixer tots junts, perquè el que sí ha sigut tot això és que quan ve un pare o un immigrant, el que fa és cobreix una necessitat essencial, com l'obra, com la neteja, permetent que els fills d'altra gent creixi i estudi i s'informi en altres coses, en altres àmbits més oportuns.
Evidentment, doncs, com intentem demostrar en aquesta secció sempre, no? Tota aquesta diversitat, el que ajuda doncs és enriquir a la nostra societat, a fer-la més plural. I com comentàvem doncs amb la Clara també de l'Sky, doncs es tracta d'això, no? De donar doncs a aquesta oportunitat i de començar a trencar també tots aquests estereotips i estigmes. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.